Hola, Jordi Celles, hola, Joan Maria Ganyet, hola, Albert García, ben tornats, bon dia.
Bon dia.
Vivim una societat completament digitalitzada, això és una obvietat, això fa que cada cop més el nostre dia a dia es basi en ús de telèfons mòbils, ordinadors, tauletes, una tendència que té conseqüències òbvies en la salut, i qui no ho vulgui veure té un problema. Són el que ja s'anomenen tecnopaties, i els més afectats en són clarament les criatures, perquè, bàsicament, els que tenen tot el procés de formació des d'un punt de vista mèdic, però també des d'un punt de vista humà. Per parlar d'aquestes malalties digitals ens acompanya la doctora Amàlia Arce, que és pediatra de l'Hospital de Nens de Barcelona i especialitzada en salut electrònica. Doctora, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Aviam, què es considera una tecnopatia? Es pot posar exemples o no?
Bueno, és una paraula de nova formació i que ve a dir doncs, tot el que és la patologia relacionada amb les tecnologies.
N'hi ha moltes?
N'hi ha. El que passa és que realment, com a diagnòstics que tu puguis tipificar, no?, dintre del catàleg que hi ha de malalties, potser no tantes com pensem. Hi ha moltes malalties o problemes que realment en el moment de diagnosticar tindries dubtes, no?, de ficar aquest diagnòstic.
Per exemple, parlem d'algunes que se'n parla ja. La síndrome de la trucada imaginària, que això afecta el 70% dels usuaris, siguin nens o no siguin nens. Em pot explicar, sisplau, això què és, doctora?
Això és quan tens la sensació que el mòbil t'ha vibrat o que t'han trucat i que no és real. I això és perquè tenim el cervell molt connectat i sempre penses en el mòbil. Però dir que això és una patologia em sembla una mica exagerada.
Ja, sí. De fet, aquí tothom ha rigut, perquè tothom li ha passat, que és allò de tenir el mòbil a l'altre cantó de la casa i que tinguis la sensació de que la cuixa et vibra.
Sí, fa bo, eh?
Sí, sí.
I dius, si m'està vibrant la cuixa, i sí, no sí. Vibra la cuixa, és el que et deu fer.
I que sona la musiqueta, tant no us ha passat això?
A quin no, he arribat?
Soc l'únic.
No, a quin no, he arribat?
Jo, m'hem passat.
Sí. Stranger Things.
El dit del WhatsApp.
Està això sí, eh? Sí, està relacionat, és el dit al WhatsApp o amb la Nintendo, està relacionat tot el que és la part superior del cos, les extremitats superiors, perquè fas moviments repetitius. Però realment està al colze del tenista també, no?, pel moviment que fa amb la raqueta. Hi ha, amb les dones que cursen també, no?, sí. hi ha moviments repetitius. I amb el mòbil doncs es veuen, no?, també. El mòbil, però també amb l'ordinador, quan agafes el ratolí, també problemes cervicals per llegir el mòbil sempre fas aquest moviment i al final doncs, moltes vegades la columna cervical pateix i està relacionat tot amb moviments repetitius o una mica estereotipats que no acabes d'estirar bé el cos i que es ressenteix.
La son ens afecta també els aparells?
Això molt, sí, eh? Està molt clar.
Per
sí.
exemple, què no hauríem de fer?
Els experts diuen que entre una i dues hores abans d'anar a dormir hauries de desconnectar-te.
Dururú.
Però desconnectar-te és...
Xapum.
Clar, en realitat és mòbil, pantalles i teles i...
Tele també?
Sí,
imagina't.
Són pantalles.
Sort que jo escolto la ràdio, el problema és que tinc el mòbil al costat.
Però... La PlayStation? God of War?
Sí, sí. També compte.
Llavors, això de fer l'última partideta o mirar el Twitter, l'últim que fas abans d'anar a dormir, sembla que que no és del tot saludable.
Perquè això com afecta, llavors?
Bueno, el problema principal és l'insomni, que realment l'insomni és perquè tu tens una dificultat per agafar el son, perquè estàs encara com connectat i molt alerta, i després perquè realment perds hores de son. Ja no és només perquè no te'n vagis a dormir i no puguis dormir, sinó perquè no te'n vas. És a dir, o estàs al llit i no estàs dormint. Però, bueno, de fet, ho pots fer si t'enganxes a un llibre, no?, també. Deixar de dormir perquè estàs llegint. I després també és tot el tema de la llum blava, que sí que s'ha vist relació amb la secreció de la melatonina, que és la substància que regula el ritme circadià, el dia a la nit, i que fa que, pues, que de nit tinguem son i vulguem anar a dormir i conciliem son, i de dia doncs, estem més alerta.
Recomanació, mòbil avion, el mòbil?
Jo crec que sí. De fet, inclús els que més saben diuen que el mòbil hauria d'estar fora de l'habitació. Hauries de posar càrrega fora, i o mode avió, o si està fora del teu, pues, bueno, allò va vibrant, però si no el sents, pues, no passa res. però és difícil, eh? La gent dorm més a prop del seu mòbil que de la seva parella.
Això és veritat.
Últimament hi ha molts sistemes operatius que han incorporat la idea del mode nit, no? Sí. Que és un mode de color de pantalla que el que fa és, d'alguna manera, eliminar aquesta intensitat de la llum blava i donar-li un to una mica més
càlid.
No sé, com taronja, més càlid. Jo taronja. No sé això fins a quin punt elimina realment la llum blava, l'efecte llum, o si realment...
Jo no ho sé, tampoc. La realitat és que la història que tenim és molt breu, com per tenir molts resultats de salut, no? Llavors, suposo que amb el llarg del temps sabrem més coses.
Anem a la depressió del Facebook. Què és això?
Això, mira, jo m'ho he llegit ara per venir, la veritat, perquè...
No existeix, per tant.
Bueno, surta molt.
És bastant depriment,
surt
Facebook.
Molt, però realment...
Llavors no tenim el problema, perquè potser és que hem parlat d'un tema que no existeix. Existeixen les tecnopaties o no?
El tema físic existeix, eh? Allò de la vista, allò de son, tot això...
Vista. Anem a parlar de la vista, per exemple, aviam.
La vista, òbviament, si treballes molt en pantalles, la vista es cansa i ho notes, no?, que tens més sensació d'ull sec, més lagrimeig, i al llarg del dia arriba un moment que és que et costa fins i tot llegir, no?, que tens aquesta sensació de que dona son llegir. I això és una realitat. I també hi ha estudis que apunten que es va incrementant la miopia pel fet que... Diuen que els nens tenen un dèficit de natura, no? Que no surten fora, llavors quan surts a l'aire lliure, la vista va com més a lluny, no? Mm. I tu tens el mòbil i estàs mirant tot molt a prop, no?
Jo el que recomano és, que esteu moltes hores davant de l'ordinador o llegint un llibre fins i tot, és fer pauses cada 20 minuts. De fet, hi ha aplicacions que ja sí. Posen com un despertador, ei, aixeca't, i llavors 5 minuts de relaxar la vista, mirar lluny, el màxim de lluny que puguis, a l'altra banda de carrer, sortir al balcó, si tens uns estudis com aquests meravellosos, mirar l'horitzó, però sí que és veritat que la vista se'n ressenteix molt. Mm. També de llegir un llibre molta estona.
Recordeu, fa uns anys que hi havia aquells filtres de pantalla, els ordinadors...
Llum polaritzada.
Es posaven com una mena de pantalla protectora damunt de la pantalla. Era quan els monitors encara no eren plans, diguem, no eren monitors de tub, no? I tothom tenia aquella mena de protector de pantalla perquè no et fes tant de mal als ulls. Però entenc que no és tant una qüestió només de la llum, de la intensitat menor o major de la llum, sinó de la proximitat d'allò que estàs veient.
Sí, hi ha diverses coses. És la proximitat, també és la postura moltes vegades, el fet que no descanses la vista. L'Hospital de Nens van fer una espècie de decàleg de consells d'higiene visual amb l'ús de pantalles. I hi havia totes aquestes coses, no? La distància, no? Els 30-40 centímetres, això de cada 15 minuts, o el parpadeo, no? De tu fent-ho conscient, no?
Això que deies de les pantalles, va venir fa qüestió d'un any una persona també professional del món, diguem-ne, recordo que era del món de la psicologia infantil, i deia que l'Associació Nord-Americana de Pediatria, em sembla que va dir, no recomanava que els nens fessin servir cap mena de dispositiu electrònic en pantalla per sota dels 3 anys d'edat. Això em sembla com a recomanació... meravellós, però sí. Com a, diguem-ne, element real, no?, del món en el qual avui nosaltres ens movem, impossible de complir.
No és impossible. Jo crec que no.
No, no,
o sigui, els nens del segle XXI han deixat de saber estar quiets per prendre la temperatura i estar en una taula sense tenir un mòbil a sobre per entretenir-se o estar a consultar el metge. Jo crec que això no és veritat. Una necessitat de que un nen estigui en una pantalla amb 2-3 anys no la tens, no la tens. Jo tinc una nena, la gran té 14 anys, i llavors no sé si us en recordeu que van sortir tot allò del Baby Einstein, que semblava que li havies de ficar allò perquè el teu nen fos més intel·ligent que després...
I hi havia gent que deia que la Baby Einstein era poc recomanable pel cervell. També hi havia aquesta brama, corria aquesta brama.
De fet, les tendències actuals diuen que això, que realment no és recomanable, és a dir, que un nen menor de 2-3 anys, a més que no cal. Realment, és el que us he comentat, no hi ha un recorregut suficient com per dir que sigui perjudicial. Però sembla que molt recomanable no és.
I la tendència fa pensar que no només no hi ha un recorregut suficient, sinó que no hi arribarà a ser mai. perquè és que d'aquí molt pocs anys ja no tindrem telèfons mòbils ni tindrem pantalla, sinó que la nostra interacció amb els diguem-ne, ordinadors o amb els dispositius que tinguem serà més, diguem-ne, a través de la veu o a través de lents o d'ulleres i no tant a través de pantalles de mòbils com tenim ara. Per tant, pot ser que mai arribem a tenir això.
No tindrem pantalles, de totes maneres...
Aquí en som defensors, en Ganyet i jo.
Jo espero que desapareguin molt ràpid. Sí.
Jo, de totes maneres, sí. amb els pares, perquè... Hi ha un tema també de molta culpabilitat, no? Que els pares al final no sabem com fer les coses.
És veritat.
Sí.
I
jo després els pares savis que hi ha, això és una cosa... Sí. Els pares saben, no, som un fill,
I cada cop té el seu manual, eh?
No, i hem de parlar amb els fills, eh? Sí, que sí. Hem de parlar amb els fills. I el problema és que els fills de vegades no volen parlar amb tu.
O només volen parlar per WhatsApp. Només volen parlar per WhatsApp.
No, i volen parlar amb tu, però volen parlar amb tu perquè els hi acabis durant la raó.
Però que si tu tens un bebè i t'has d'anar a la dutxa i li poses un moment el baby Einstein, no passa res. El tema és el no saber el moment ni tenir altres recursos, no? per entretenir els nens. No, perquè no n'hi ha, o sigui, abans una sobretaula, pues un bebè passava d'una mà a una altra, l'àvia, la tieta, no sé qui, o el ficaven allà al tron amb uns colors i anava fent, i ara li donen un mòbil, a més que s'ho gestionen molt bé des de molt petits, i és un tema de l'adult, no és del...
Fa anys, Mària, hi passava una cosa, que és que hi havia gent que dinava amb la tele encesa.
Mm.
Això ha passat a moltes famílies, a moltes.
I encara.
Ja, però ha passat. Clar, i em diràs, hi havia criatures de 3 i 4 anys en aquella època, també que miraven la televisió mentre dinaven. Mm. Ara, molta gent ha canviat a la televisió per un mòbil o per una tauleta. On és la diferència?
Mira, la televisió, el que té, jo crec, en diferència amb una pantalla d'un mòbil, és que com a mínim tu tens la tele i és compartit, no? Al final, el mòbil és tu amb la pantalla. I la televisió és una pantalla que està allà davant de tothom, llavors, bueno, és un moment també per compartir en família, és a dir...
Si poses a posar, ho compartim.
Jo crec que sí. De totes maneres... pel que comentes de l'hora de dinar, jo crec que a l'hora de dinar ni la tele, ni mòbil, ni res. És a dir, és un moment justament per un altre tipus de comunicació. Ara que junts després dieu, doncs anem a veure una peli o mirem unes fotos amb l'ordinador o el que sigui. O sigui, jo crec que no hem de demonitzar. El que passa és que perdem una mica els papers i els adults hem deixat de gestionar aquest espai, no?
Som víctimes, els pares i les mares, de la síndrome que m'agrada dir, la síndrome de... Per què jo no? Que és el tema de, quan la criatura demana un mòbil, aquell ja la té, jo, per què jo no? Tota la classe té mòbil, jo no tinc mòbil. I a la classe ens fan fer servir el mòbil, per tant, per què no tinc mòbil? Clar, l'edat, deies, quina és la bona edat? És a dir, ara hi ha adolescents, 14-15 anys, que tothom té mòbil.
14-15 anys, tothom.
Per tant, l'anomalia és quin nen o quin noi o quina noia no tenen mòbil. Per tant, sí que l'estrany és el que no té mòbil.
És
a partir
així.
De quina edat... Clar, ja ho sé, aquesta és la pregunta del milió i és el del manual del pare.
Sí.
Ja ho sé que això dependrà de la criatura i dependrà de tot, no? Aquesta seria la resposta correcta.
Depèn de la maduresa del nen i també de l'entorn, certament, perquè realment quan tota la classe en té i el teu fill no en té, l'estàs deixant fora. Llavors, clar, és complicat, però també és veritat que hi ha una feina que es pot fer abans. És a dir, tu... El problema del mòbil no és tant en el moment que li dones, sinó com li dones. Perquè se'ls dona un mòbil i és barra lliure. I això és el que jo crec que no es fa de forma adequada. Perquè hi ha crios que amb 12 anys seran madurs i hi ha nens que amb 15 no. El que passa és que socialment és difícil de dir una edat. Jo crec que el moment que canvien d'escola, que van a l'ESO, que moltes vegades comencen a sols al col·le, és un moment que és difícil no entrar.
El problema és que no és un telèfon, perquè si fos només un telèfon, que això ho són també, està molt bé, perquè quan te'n vas a la... Quan van sols a escola, doncs és una manera... de quina meravella que nosaltres no podem tenir.
Això és el que penses, que et trucaran quan necessiten alguna cosa, que podràs trucar.
I després, no pots trucar.
Els truques estan en silenci.
Correcte, i truques 14 vegades i no s'hi posen. No això és totalment d'acord.
És que el mòbil no és per trucar, eh?
Clar, és que efectivament nosaltres veiem, els pares veiem que els mòbils serveixen per trucar i ells el telèfon és el de menys del telèfon mòbil. Que aquesta és l'altra pregunta, si precisament som víctimes de que no és per nosaltres és un telèfon... És tan simple com per nosaltres és un telèfon mòbil, pels pares, les mares, i pels fills és un ordinador petit.
I per nosaltres.
Sí, però pels fills, vull dir.
Sí, tu li dones perquè penses que si té algun problema et podrà localitzar, per tu trucar-lo, perquè et dona la barra tots els dies de que vol un mòbil, i al final també els pares de vegades fem les coses per no sentir-lo més. I perquè penses que és un tema de seguretat, però abans anàvem pel carrer amb aquesta edat i anàvem sols, i anàvem a l'escola sols i no passava res, no? O sigui, hi ha una comunitat també que acompanya els nens en la seva socialització i quan es fan grans. Però tens aquesta falsa seguretat, que si porta el mòbil estaràs més...
Doctora, hi ha alguna aplicació que en aquests moments sigui, per exemple... Quan parlem de l'Hospital de Nens, hi ha moltes criatures en aquests moments que estan dependents del mòbil?
Criatures i adults.
Ja.
Però dependents... Mira, dependència del mòbil jo crec que a dia d'avui tenim...
Tots.
Tots, sí. Sí que és veritat que hi ha un terme que és el que és l'addicció, no?, al mòbil o a internet, que està discutida. Per què?
És un debat entre els propis...
Sí, està discutida perquè... una addicció genera una sèrie de comportaments i una sèrie de manifestacions, i a més, tu no et pots fer addicte a l'aigua, no sé com dir-te, o sigui, la substància a la que estàs ha de tenir una sèrie de característiques. Internet, com és una plataforma que es fa servir per tantes coses és molt difícil dir que una persona és addicta a això. Una altra cosa és que es faci servir malament o que no pugui regular l'horari. Per tant, com dir que és una addicció és complicat. Jo, mira, aquest llibre que he portat perquè ja se'l recomano.
Los nativos digitales no existen, es diu aquest llibre.
Sí,
està molt bé aquest llibre.
Sí.
Molt recomanable.
Susana Lluna i Javier Pedreira Huicho, coordinadors, ¿cómo educar a tus hijos para un mundo digital? Padres despistados, presente, frente... No, aviam, perdó els que no sigueu despistados, que sou pares estupendos, truqueu en aquests moments al programa, frente a niños, adolescentes, ordenadores, consoles mòbils e internet.
Sí, i hi ha un capítol justament d'aquest tema, no?, de l'addicció a internet, i la posa molt en... No? Entredicho, de dir, bueno, hi ha un mal ús, i també és veritat que això de l'addicció se'ls diu molt als crios, perquè jo sóc super... defenso molt els pares i defenso molt també els crios, perquè sempre els acabem culpant de tot als adolescents, no? I és veritat que tu, quan li dones a un crio un mòbil per primera vegada, el problema és la barra lliure i el problema és donar-li un supermòbil que és més potent que qualsevol altra cosa i no controlar què fa amb això. Perquè el primer any que tu tens un mòbil, sigui un adult o sigui un crio, s'enganxa. Perquè la pantalla té aquest efecte, no? Aquest efecte atractiu. I després aquest ús... després aquest ús decau una mica i s'estabilitza, però en aquest moment... Com en altres coses, els pares hem d'acompanyar i hem d'estar amb el nen quan s'instal·la les aplicacions, quan sabe què fa dintre de la xarxa, igual que li preguntes amb qui surt o amb qui entra o com es vesteix, no?
No, per exemple, a les taules, quan a l'hora de dinar.
Però poses les regles del joc. Jo a casa meva, que estem tots molt connectats, a l'hora de dinar no hi ha mòbils, i no hi ha mòbils, ni elles ni jo, I jo treballo amb el mòbil. Perquè molta de la meva feina depèn de...
També hi ha un element que és que tampoc... És a dir, però aquí et guanyen per igualtat.
Per què?
Perquè, no, home, aquí és un gran debat aquest també, que és... ells et demanen que tu tampoc utilitzis el mòbil mentre dines.
No.
I si tens una trucada d'emergència, per exemple, com passava abans que trucaven a casa, què fas?
Bueno, però és una trucada, però una trucada no és estar mirant el mòbil constantment.
Ah, no, això és d'acord, això és d'acord.
Però és que si et truquen, el pots tenir al menjador i truquen, però és que no passarà, o passarà un dia. El problema és que el tenim allà i... No, però això són les regles del... Jo a casa ho tinc molt clar, o sigui, a l'hora de dinar no hi ha mòbils. I quan algú agafa el mòbil, no, el mòbil fora.
Hi ha alguna... Quan venen a visitar alguns pares o mares amb les criatures, amb els adolescents, hi ha alguna aplicació, allò que et comentava, que en aquests moments estigui molt de moda i que recomanaries als pares o les mares que estiguessin en compte?
D'aplicacions.
Oh, aplicacions.
Mira, les aplicacions jo no crec que hi hagi una dolenta ni una bona, és com les fas servir i com les configures i per què les fas servir. I llavors tu has de seure amb el teu fill i parlar de tot això.
A l'angoixa dels missatges privats, no diríem, per exemple?
Sí, però clar, hi ha un conflicte entre la privacitat de l'adolescent que l'ha de tenir i el fet de que ha d'estar protegit. Òbviament un adolescent ni els missatges privats ni el que fa quan surt al carrer t'ho explicarà tot a tu, al seu pare. No ho farà, perquè això ho hem fet tots. És a dir, hi ha unes certes coses que van lligades a l'edat i que la tecnologia l'únic que fa és que aporta un altre recurs, un altre, però el modus vivendi de l'adolescent i el fet que hagi de confrontar-se en cert moment amb els pares, això forma part de...
El que està passant ara és el que havíem viscut nosaltres, amb la diferència de que allò ho vivíem de cara a cara, o cara a cara, ho vivim d'una manera menys no digital, i ara ho vivim d'una manera digital.
Sí, el que passa és que sí que és veritat que la tecnologia el que et dona, doncs, per exemple, el que parlem, el bullying, doncs el bullying és veritat que ha existit sempre, però quan fas el ciberbullying, implica que el nen fora de l'escola té problemes que abans només tenia dintre l'escola, perquè això és 24/7. I de l'altra manera, doncs, clar, això és el que et dona la tecnologia, és el que pot ser 24 hores. Però realment els problemes dels adolescents i els conflictes no han canviat tant. També ha canviat que nosaltres no hem nascut amb tota aquesta tecnologia. Per això aquest llibre és molt interessant, perquè justament hi ha diferents articles i parlen d'aquest debat, no? És a dir, nosaltres hem hagut d'aprendre, que som els que diuen els immigrants digitals, i hem après, i els nens sembla que van amb tot això après, però no és veritat.
Sí, saben que diuen els nens ja van amb el dit i fan així, ja, coses molt bones.
Els nens coneixen les eines, i millor que nosaltres, perquè a mi em passa, a mi surten aplicacions noves o surten noves funcionalitats de l'Instagram i tal, i vaig a la meva filla i li dic, ¿esto cómo se hace? Perquè sé que ja us fa millor, però després, si penja una foto que no toca o es comporta malament a la xarxa, o no, això és l'adult qui ha de... És a dir, l'eina és una cosa i una altra cosa és els valors, les actituds, la forma de comportar-te.
Al llibre hi ha una comparació molt interessant que diu que els la mainada d'ara, els nens d'ara que neixen amb els mòbils i amb la tecnologia, no són més capaços que nosaltres, que vam néixer amb cotxe i anar amb cotxe, amb el codi de circulació. No vam haver d'aprendre i vam aprendre unes regles, no? Doncs el fet de saber manipular un mòbil o divertir-te amb un mòbil no vol dir que en sàpiguis les regles d'ús. Està molt bé el llibre,
jo
recomanaria.
De fet, avui d'aquí una estona en parlarem, i es van presentar un munt de novetats a Facebook, a Instagram i a tot arreu, que dibuixen noves possibilitats de fer servir aplicacions que fa una setmana no existien i a partir d'aquí uns dies, doncs, a través d'Instagram podràs fer coses que abans no podies fer. Per tant, el mateix que va passar amb l'aparició de Snapchat i els missatges que podien desaparèixer. Que, de fet, per què vols que desapareguin missatges? Doncs precisament per mantenir aquesta privacitat o aquesta, diguem-ne, capacitat de poder mantenir certs tipus de converses amb certes persones. Per tant, com que això es modifica tan ràpid i la dinàmica amb la qual s'introdueixen noves capacitats a les xarxes que avui estem fent servir són tan fortes, entenc perfectament que aquesta dinàmica de control és la que s'ha de portar des d'una manera transparent, també. O sigui, és una manera de dir,
escolta'm,
jo miraré el teu mòbil en funció del que nosaltres pactem i aleshores no aniré d'amagat a no sé on a la nit, et trauré del mòbil i miraré a veure què has escrit a no sé qui, sinó, escolta'm, obertament, aquest aparell és un aparell de comunicació, tens 12 anys, que és avui primer d'ESO, on la majoria dels nens de cop comencen a tenir mòbil, tens 12 anys. Per tant, hem de compartir què és el que passa dins d'aquest aparell.
12 anys és l'edat mitjana ara de comunicació.
Avui, primer d'ESO és quan...
Quan van a l'institut.
Sí. Normal no vol dir que considerem que estigui bé o que estigui malament, vol dir que és l'edat en la qual
l'estàndard.
La majoria de nens demanen, tenen mòbil perquè el seu entorn el té.
De fet, ara, perquè no fan tantes comunions, però és el regal estrella de la comunió, de la primera comunió. La primera comunió, 9-10 anys,
A les botigues de joguines hi ha mòbils. A l'aparador, al costat del Playmobil, hi ha un telèfon mòbil.
Per això.
Jo ho he vist, això.
Però, clar, quan comença...
Al costat del Playmobil hi ha un telèfon mòbil.
Aquest cap de setmana em vaig fixar a l'aparador d'una botiga de joguines i tenien un mòbil.
És que nosaltres som de la generació que quan tenies una línia de telèfon a casa i trucaves amb algú i tenies una conversa privada, despenjaven des de l'altre telèfon i havies dit...
Penja,
que estic parlant amb no sé qui. Sí. Clar, és que és això, venim d'aquí,
Venim d'aquí. Sí, però també, quan feies això, acabes de venir a l'escola i la teva mare et deia, però si acabes de veure-la, què fas parlant amb ella i què us expliqueu? Doncs és el mateix, perquè tens una edat que necessites la comunicació, necessites amb els iguals, i bueno, la tecnologia dona eines que nosaltres no teníem.
I més perills.
Sí, és així. Però els pares hem d'aprendre. Hem d'aprendre i orientar. I a partir d'aquí, bueno, s'entén que tu eduques i que els fruits es recullen,
és que
no?
La majoria d'aplicacions, a més, estan pensades perquè el seu model de negoci és aquest, en què tu les vagis consultant, doncs Instagram, Facebook, companyia, i per tant tenen aquestes alertes amb tens tants missatges pendents, que surten dins de la mateixa icona, tens tantes coses, aquest t'ha dit això, aquest t'ha dit... Per tant, també hi ha una dinàmica higiènica, això que parlem també a vegades aquí de digital, que tu pots fer, costa, però tu la pots fer de... filtrar les notificacions que tu vols rebre al teu mòbil, de cara a tu, o de cara al mòbil del teu fill. Per tant, tu limites el nombre de notificacions i com no reps notificacions, tu no saps si t'han fet un like o no a Facebook, i entres a Facebook quan et ve de gust entrar a Facebook o quan et ve de gust entrar a Instagram. És una mena d'higiene que lluita en contra de la dinàmica del model de negoci que aquestes companyies tenen, que és que com més vegades entris a l'aplicació, millor, perquè més impactes publicitaris, per tant, i d'influència podran tenir.
No, bé, jo crec que podríem fer un dia una llista de bones pràctiques.
Exacte, bones pràctiques digitals.
Sí, una és desconnectar les notificacions,
totes.
Només les de missatgeria, WhatsApp, missatges, no? Perquè al final siguis tu que controli l'eina o l'aplicació i no l'inrevés. No. Perquè quan tu saps que tens una notificació... Jo ara tinc el mòbil en mode avió. Si jo el tingués normal, encara que en silenci, si rebo una notificació, ja estic pendent d'aquí, però bueno, sé que en el moment que pugui m'escaparé cap al mòbil.
Això també, imagina't, amb una criatura, si la que tingui, quan estem parlant, per exemple, de la cultura dels likes.
A la biblioteca. Ja. Imagina't que està a la biblioteca fent un treball.
Això que és un altre dels grans problemes que hi ha, que és la cultura dels likes. És a dir, això de buscar la recerca d'amics digitals...
El reconeixement.
El reconeixement. Això és molt propi de l'adolescència, eh?
Sí, però una cosa és que t'ho reconeguin fora amb 10, una altra que t'ho reconeguin amb 10.000.
Els adults
també ho fem.
Ho estem fent perquè és la part narcisista adolescent que tenim nosaltres, eh? I això és molt propi de l'adolescència, no? El buscar el reconeixement dels teus iguals, no? I ara es fa doncs, mitjançant el like, i és així, i a més activa un circuit al cervell que...
Sí, la, dopamina,
eh?
La dopamina, el circuit
serotonines
aquest...
Serotonines, és molt interessant.
Per tant, és positiu?
No, positiu més aviat no, però que està relacionat amb altres tipus de reconeixements que busques fora, i molt amb el narcisisme propi. I també és veritat que parlem dels crios, però els crios, a dia d'avui, estan superfotografiats, pujats a internet pels propis pares, és a dir, que ja
fiquem nosaltres
amb aquest món, que la gent es fa una ecografia perquè està embarassada i ja l'està penjant al Facebook. O sigui,
I mira, l'ecografia nens... encara dius val, però el problema és quan les criatures són petites, que dius, però per què fas aquesta exhibició que algun dia se li pot jugar en contra?
Se li pot jugar en contra i també et genera, com a persona, crec, una autoconsciència diferent a la que teníem. És a dir, som més narcisistes tothom, no? A més de sortir guapos, de tenir moltes fotos abans... Bueno, jo de petita tenia moltes fotografies perquè el meu pare era fotògraf, però era excepcional. La gent no tenia fotos, tenia fotos i ara és continu, no? I això canvia l'autopercepció,
És el fet de passar d'una economia de l'escassetat, quan hi havia molt poques fotos i les miraves moltes vegades a l'àlbum de casa, a una economia de l'abundància, on fas moltíssimes fotos, no les mires mai, i l'únic que fas és triar aquelles que vols esborrar, perquè no t'agraden o perquè són comprometedores.
Li agraeixo, doctora, que ens hagi acompanyat un dia més avui aquí per parlar d'aquesta història que forma part, que són les tecnopaties, que efectivament existeixen i que les recomanacions estan cada vegada... Jo crec que això sí que estem guanyant, que és que cada vegada estan més clares. Sí, això sí que fa dos anys els consells eren molt diferents als d'ara i ara cada vegada són més clars. És a dir, el primer missatge és a la nit intentar tancar-ho tot. Tot el que sigui electrònic, tancar-ho. Menys la ràdio que va a piles.
La ràdio, si li tens els
auriculars... No, res d'auriculars mai. En contra, jo ja perdut, sempre recomano. Em poso com a exemple, de sordera. 20% per culpa dels auriculars,
sí,
perduda.
Sí.
Sempre ho dic, fora auriculars. No, mira que em veus a mi amb auriculars.
No, ja hem estret,
rarament em poso auriculars jo durant el programa, perquè jo tot el que he perdut és per culpa dels auriculars. Sí. Recomanació, no compreu a les criatures. Estan posant de moda, us ho diu una persona que fa ràdio. Mai aquests auriculars que van directe a les orelles, petit, amb so alt. Jo ho sé, que són molt agradables alguns d'ells. Els que tenim les orelles guerxes,
És magnífic perquè se'ns cauen. Aquests petits se'ns cauen. Només hi ha aquests que van de, com una mena de botó que s'incrusten. Tampoc. Jo porto d'aquests fatals que són més grossos i que encara que ocupen molt. Jo ja estic perdut. La recomanació, si heu d'escoltar la ràdio, el transistor, encara va molt bé perquè no te'l poses, no és agressiu, no va directe al pavelló auditius, els dos, sinó que va a la llunyania, és el millor per escoltar la ràdio, sens dubte.
L'aplicació de RAC1 i en Bluetooth també, eh?
Per exemple. Gràcies, doctora, fins ara. 21 minuts a les 12, un segon.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.